Començaríem aquest ple extraordinari. Com és habitual, si hi ha alguna persona que vulgui prendre la paraula, senyor Joan Roviralta, d'Esquerra Republicana.
Bona nit. Encara que sigui un ple extraordinari, doncs també volia dir-hi algunes coses que no tenen a vegades a veure amb aquest ple, però sí que tenen a veure amb el que ve el dimarts. En primer lloc, voldria felicitar a la nostra vila germana de Santa Maria Pau Tordera pels resultats obtinguts a la consulta sobre la independència. Tenint en compte la sociologia del municipi i la seva distribució geogràfica, han estat uns molt bons resultats. Ha participat 1.574 persones, això vol dir un 24,13% si no es compten els de 18 anys i la gent que no està empadronada aquí, o un 21,95% si es compten tota aquesta gent, que és el cens que vam tenir en compte. 94,79, és a dir, 1.492 vots van votar que sí, van votar que no 2,99, 47 vots, van votar en blanc 2,22, 35 vots, i de vots blancs o nuls, vull dir, nuls, no n'hi va haver cap. Esperem en candeletes el resultat de Barcelona, que serà el dia 11 d'abril del 2011. En segon lloc, a banda de fer alguns agraïments, també volia fer alguns desagraïments. Si comencem per la primera part, volia agrair les mostres d'estranyesa que alguns regidors van mostrar pel fet que Esquerra no fos al ple anterior. La resposta és molt senzilla, no sabien què es feia. Suposo que aquí van fallar els canals i va haver algun malentès. En tot, també volem agrair que sense ni ser-hi haguéssiu aprovat les nostres tres mocions. Cal dir que la de la cancel·lació del deute extern d'Haití, adreçada al govern espanyol, ha tingut una bona resposta i sembla que aquell govern ho tirarà endavant. Ara voldria dir que ens ha semblat molt bé que es tingui en compte el nostre partit pel que fa a les comunicacions del ple fetes tant per via telefònica com per correu amb l'ordre del dia. Ja sap que Esquerra sempre participarà als plens, però lògicament ha de saber quins dies es fa, ja que no es deixen assistir ni com oient les comissions informatives. També voldria donar la benvinguda a la modernització, encara que no total, dels serveis d'atenció de l'Ajuntament a la ciutadania salonina. Era una demanda que el poble volia i ara ja era els programes electorals d'algunes formacions, però encara no s'havia fet. Ara el que cal fer és ampliar-lo al màxim de serveis possibles i engegar-ho del tot. Lligat a això també trobem positiu que l'Ajuntament s'hagi incorporat a les noves tecnologies del web 2, el Facebook i el Twitter. Aquestes aplicacions prometen una connexió bidireccional entre el govern i el poble, suposant que és per la voluntat de tenir el poble ben informat i que hi pugui dir la seva. Des de l'altre punt de vista, alguns desagraïments. En primer lloc, comprovar que tot i que fa gairebé 3 anys que s'ha aprovat una moció d'Esquerra que comprometia el govern a fer servir el programari lliure, a l'escola d'adults encara s'ensenya el Word, un programa propietari caríssim de Microsoft que gairebé segur que és en castellà, un programa que ja moltes corporacions municipals i tot el Departament d'Educació, amb 80.000 funcionaris i altres departaments, l'han desestimat en l'Albright de la suite OpenOffice, que com molta gent sap és programari lliure, gratuït i en català. Per totes aquestes raons demanem que es replantegi aquestes decisions. Una altra queixa té relació amb la nostra moció presentada el 3 de març, fa gairebé 2 mesos, sobre la creació d'una comissió municipal de seguiment de la problemàtica i estudi del trasllat de la discoteca 4, que no surt ni a l'ordre del dia d'avui ni a l'ordre del dia del ple del dia 4. Entenem que no hi sigui avui pel fet de ser un ple extraordinari sobre el pressupost, però és totalment incomprensible que no hi sigui el dia 4. No ens val el fet de dir que no hi ha reunions fetes i d'altres de convocades i que per això no val la pena de fer-la, perquè des d'un punt de vista real la comissió el que hauria de fer seria potenciar la solució i el veïnat veuria que hi ha unitat entre totes les forces polítiques per desencallar-lo. A més, Esquerra té algunes propostes originals molt interessants que poden ajudar a trobar vies de solució i que, com que fins ara no ha pogut participar, no hem pogut exposar-les. També cal dir que aquesta legislatura va ser precisament Esquerra la primera formació que va denunciar aquest cas al ple i llavors ningú li va fer cas. Ha hagut de ser la mobilització popular contra aquest estat de coses, amb tallada de carrers inclosa, a la qual només hi van assistir 2 formacions polítiques de la vila, malgrat haver-hi estat totes convidades, per tal de tornar-ho a debatre. En definitiva, Volem que s'afegeixi la nostra moció com a punt d'urgència a l'ordre del dia del proper ple de dimarts. No ens agradaria haver de llegir la nostra moció al començament com quan fem la nostra intervenció per tal que la ciutadania que ens escolta conegui quines són les nostres propostes, com ja ha passat alguna altra vegada. I si després de presentar-la a l'ordre del dia les forces polítiques amb representació municipal no els agrada, doncs ho tenen molt fàcil, que votin en contra. Estarem amatents a veure què passa des d'avui fins dimarts dia 4 i en aquest ple ja en tornem a parlar. Sobre el ple d'avui hem de dir que ja seria hora que l'Ajuntament de Sant Celoni tingués un pressupost com cal. És vergonyós que per partidismes i personalismes no n'hi hagi i calgui anar prorrogant els pressupostos de l'any anterior i anar fent modificacions de crèdit per no haver de tancar l'Ajuntament per manca de liquiditat. Això passa perquè és molt difícil governar en minoria, senyors convergents, i haver de dependre de majories volàtils que a vegades hi són i a vegades no hi són. I també és difícil haver de fer una acció de govern en temps de crisi, a només ser regidors i regidores treballant i amb una proposta de pressupost no pactada abans del ple. Per això hi ha reunions prèvies on tothom ha de renunciar a algunes de les seves propostes per tal d'arribar al consens. Amb aquesta mateixa actitud també l'han de tenir el PSC i el CUP. Cal pensar que el poble de Sant Celoni i no les ideologies de partit i tenen una certa s'ha de pensar en el poble de Sant Celoni i no les ideologies de partit i tenir una certa flexibilitat. Esperem que a partir d'avui la nostra vila disposi d'un pressupost d'unitat perquè en beneficiarà a tothom. Gràcies.
Bé, recollim les seves aportacions. Sembla que hi havia una altra paraula demanada. El senyor Puri.
Buenas noches. A ver, miren, yo no quiero que me consideren una pesada, sino una persona que cumple con todas las leyes o normas que le impone el Estado democrático en el que vivimos, pero que lo mismo le pide a la gente que les gobierna, que nos gobiernan. Por eso vuelvo a estar aquí hoy, para recordarles que se avecina el tiempo en que hay más riesgo de incendios y seguimos igual. Tres urbanizaciones con una sola salida, cuando el decreto de ley 241/1994 del 26 de julio de protección contra incendios está bien claro, ¿eh? Señores, yo estoy siguiendo además la limpieza que la Diputación, creo que es la Diputación, porque lo he preguntado a los trabajadores, está haciendo por la zona donde vivo. Y quizás sea eso mejor que nada. Y seguro que está bien hecho, porque supongo que esos trabajos los supervisa algún experto. Pero lo único que yo veo es un destrozo total del bosque, donde se va abandonando mucha brosa que puede causar un gran peligro de incendio. Y además han hecho un intento de unir dos caminos que lo único que han hecho es destrozar todo lo que había a su paso. Pero, claro, esto es lo que yo veo, que seguro que las personas que lo han mandado a hacer saben lo que se hacen, ¿no? O saben lo que hacen. Miren, señores, siempre que he venido a hablar con ustedes, con algún regidor o con los distintos alcaldes que ha habido, nunca le he pedido a este ayuntamiento que hagan ningún gasto económico en la urbanización donde vivo. Es más, para cambiar el sistema de cooperación, este ayuntamiento nos puso unas condiciones económicas por las que tuvimos que estar recaudando dinero durante 6 meses entre los vecinos y no hubo ningún problema. Entre los gastos hubo un dinero para la ermita que ahora se está restaurando con parte del dinero de Bosco del Monegre. Fue una de las condiciones. Se pagó una parcela para el ayuntamiento, esa fue una de las condiciones, y no hubo ningún problema. Lo único que les he pedido siempre al ayuntamiento, a este, al anterior y al que venga, que cuando haya que hacer una cosa, reúna a los vecinos, se la propongan, que la gente lo acepta, muy bien, que la gente no acepta las propuestas que haga el ayuntamiento, pues oye, cuando nos quememos nos soplaremos, pero yo seré la primera que me aguantaré, pero lo aceptaremos, pero que el ayuntamiento tenga voluntad política y reúna a la gente, proponga cosas y se vayan haciendo. No sé si me estoy perdiendo mucho y no me explico bien, pero a ver, yo lo que quiero que me hagan, primero, o que ustedes intenten, al menos tengan, ustedes los anteriores o los que vengan, que tengan la voluntad política de, primero, si la ley dice que ha de haber dos vías de acceso y surtida en una urbanización, estamos tres urbanizaciones con solo una salida. Y yo les pido una, que la ley dice que lo tiene que haber, y les pido una, que hagan un gran esfuerzo y que no me la paguen, no nos la paguen a los vecinos, la pagamos los vecinos, pero que ustedes hagan el esfuerzo político o técnico o lo que tengan que hacer para hacerlo. Segundo, la limpieza de parcelas, ya sea obligando a los dueños o ejecutando el ayuntamiento, que llevamos años mandando cartas, avisando a los vecinos que en un término tienen que hacerlo, si no se ejecutará y no se ejecuta, o se ejecuta muy poco. Luego, las aceras son un gran foco de incendio, limpiarlas y ejecutar de la misma manera, o bien en los vecinos, obligándolos, o bien en el ayuntamiento. Y luego también me gustaría que me dieran una breve explicación, si puede ser, de la nota registral que se ha puesto sobre nuestras parcelas, sin informar antes a ningún vecino y sin contar con las consecuencias económicas que eso puede causar a algunas personas, que ya ha causado a alguna, le ha causado algún problema. Luego también me gustaría que me explicaran sobre las condiciones que se va a redactar un supuesto convenio, según la carta que ustedes nos enviaron en enero de este año, un convenio con la Asociación de Vecinos sobre el local social, y que de dicho convenio nadie tiene ni idea de qué es ni para qué sirve. Mire, en medio de la tormenta política nacional que hay por la corrupción de gran parte de la clase política y la falta de ilusión que está creando en la gente, yo aún sigo creyendo en la democracia y que hay que practicarla. Por eso estoy aquí y seguiré viniendo siempre a dar mi opinión o a presentar mis quejas cuando las tenga. Nada más. Por último, pedir que me den la oportunidad de un turno de réplica en el caso de que no esté de acuerdo con lo que se me conteste o con lo que ustedes crean, ¿no? Les prometo que seré breve y no les robaré mucho tiempo, pero creo que tengo derecho a ese turno de réplica. Yo y todos los que vienen aquí a veces, porque ustedes contestan y luego nos quedamos con el malestar de que no se puede decir nada a ustedes. Gracias. Buenas noches.
Bé, sobre la nota que vostè ens ha demanat, que havia fet, que havíem posat amb alguns escrits i que algun veí ha tingut problemes, sobre la nota que es va posar en el seu dia a través del registre, vostè sap que l'Ajuntament, aquí nosaltres no vàrem intervenir, era una nota ja automàtica que tenia el registre. Quan nosaltres vàrem veure això i ens vàrem enterar, vam també parlar amb el registre perquè aquesta nota no procedia. No tenia res a veure en que, sí, és així, en que afectava a la part monetària. És a dir, que nosaltres solament al registre li vàrem dir que volíem fer una urbanització i volíem la informació de totes les vivendes que hi havia. I això és el que vàrem fer, res més. Després, com vostè sap, va haver-hi una carta del president dels boscos que va sortir en el periòdic. Nosaltres vàrem actuar, vàrem parlar amb ell molt correctament, ell també amb nosaltres, i jo penso que aquest problema està resolt avui. Evidentment jo sé que hi ha un veí que va tindre problemes, però també ens consta que ho vàrem resoldre. També nosaltres vàrem parlar amb algun banc per dir, escolta, que aquí hi ha un problema del registre que no és correcte, tal com ho diu. I aquí es va acabar la història. O sigui que nosaltres, en aquest cas, vàrem fer el que creiem que havíem de fer. És a dir, vàrem demanar al catastre, al registre, la informació de tot el que hi havia en boscos del Montnegre. Perquè si volem fer demà obres, si es vol fer tota l'urbanització, etc etc, hem d'estar informats del que hi ha per tenir-ho en compte. És a dir, insisteixo, crec que com a Ajuntament el que vàrem fer ho vàrem fer correctament. El que passa que la nota al registre, la veritat, no ens va ajudar gaire. Però crec que nosaltres vàrem resoldre el problema, ajudar a resoldre el problema, i inclús amb alguns bancs els hi vàrem aclarir què volia dir aquella nota. No afecta, en absolut.
¿Puedo contestar?
Sí.
Señor Gaya, la nota de registro no se ha levantado. Y mira, esa nota de registro no se quite. Hay personas que tienen que vender. Les cuesta muchísimo vender. Hay personas que han tenido que aplazar la cuota de hipoteca un par de años bajándola. Los bancos están ahí que no precisan nada para no ayudar a la gente. Y esa nota fiscal, al banco que vaya, ustedes me consta, yo lo sé, que han ido a algún banco, pero no, mientras la nota fiscal no se levante, no se quite, la gente le cuesta más vender, le cuesta más aplazar sus hipotecas porque no pueden pagarlas ahora. Y está causando no solo a esa persona, que ustedes conocen, yo también, porque a mí me ha decidido que a mí también, pero hay más personas que están afectadas por esa nota. Y cuando se va a realizar una obra, no una organización, cuando ustedes digan de realizar alguna obra, yo pienso que es incluso justo que se haga. Pero si no hay perspectiva, ni ustedes han reunido a nadie, ni hay ningún planteamiento de tirar adelante ninguna obra, yo creo que esa nota registral se tendría que levantar. Y eso que usted me dice, que el registro lo ha hecho por su cuenta, yo no sé hasta qué punto el registro puede hacer por su cuenta poner una nota sobre cada parcela.
Bien, al que sí, al que sí, al IPUC.
Contra nada, le digo lo que yo creo y yo me digo nota registral de mi parcela. Está aquí, si yo ahora digo a vender mi parcela, lo primero que se mira la gente es eso, que hay una nota registral para ejecutar en su día algo que se ejecutará en su día, pero que la persona que me la compra dice, bueno, me pide 20 millones, pero el próximo, cuando yo diga cuando diga va a ser esa hora, ¿cuántos millones tengo que poner encima?
Bé, jo no tinc cap problema, si vostè vol vindre per allà en torn, jo li explicaré una altra vegada això, però vull que sàpiga que nosaltres no som responsables d'aquesta nota del catastre. El que va fer l'Ajuntament era demanar el registre de tot el que hi havia, perquè si hem de fer obres, insisteixo, és imprescindible aquesta informació. I aquí ho sento, però no li puc donar més informació. Si algú, i així ho vàrem expressar en el seu dia, necessita que l'Ajuntament també vagi a aclarir en el banc el problema, doncs també ho farem, no tenim cap problema. Ara, la nota del registre no serà fàcil treure-la, ja l'he dit ara.
Ahir a veure usted, jo he ido a veure usted, i usted me pidió, delante de la senyora Ana Mella,
sí?
Me pidió que en marzo fuera a verlo, jo he
sí.
ido cuatro veces.
Sí, no m'ha vist,
ho sé. I su secretaria com a nota...
Ho sé. Però no té res, no té res.
Usted no tenía tiempo, por lo tanto, creo que donde tenía que venir
era. Em sembla bé, si jo no li discuteixo pas aquest problema, en absolut.
No, que no veia.
Però vostè sap que vàrem parlar pel mes de març, que quan vostè vingués parlaríem del camí que vostè, aquest tercer camí o segon camí que demana de sortida de boscos. Estem d'acord, no? Vale, doncs com vulgui ja sap on estic.
Bé,
jo no tinc cap problema en atendre-la, de veritat. Que no tindré cap problema en atendre-la.
Llevo...
Sí, ja ho sé.
...pidiendo que usted me atienda porque usted me dijo que fuera.
Estic d'acord. No li discuteixo.
Bé, en relació al tema de la sortida, jo no tinc res més a dir diferent del que... En alguna altra ocasió que hem parlat, s'ha analitzat inclús l'alternativa que s'havia proposat, no es considera tècnicament viable i que doni realment sortida com a alternativa. S'ha fet estudiar i s'ha fet valorar. El tema del risc d'incendis a les urbanitzacions i moltes urbanitzacions és en el moment que ja es varen fer, clar, es va fer molt sovint amb un únic accés. Clar, un segon accés que doni realment amb una via principal que serveixi realment com a sortida, el que no es pot és portar com una via de sortida amb un camí que doni amb un accés que sigui un embut, perquè això genera el risc de que dirigeixis a tota aquesta gent cap a una mala sortida que acabi tinguent conseqüències pitjors que l'original. Això s'ha estudiat, en aquests moments no hi ha una alternativa, no es veu una alternativa per tirar endavant. El tema contra incendis és un tema de responsabilitat compartida, no?, entre les administracions, diferents administracions, aquí tant l'Ajuntament com la Diputació, però també els mateixos veïns que viuen a l'urbanització. Ells són conscients de a on te viuen, en quines condicions han de tenir les seves parcel·les, i això bombers ho expliquen molt bé, i de fet la informació que es trasllada des de bombers a les urbanitzacions o les persones que viuen en zones boscoses, és que el més important de tot és que l'entorn de la seva vivenda estigui lliure d'arbres, marca inclús les distàncies, perquè hi ha moments en què la virulència d'un foc fa molt difícil controlar, inclús pot fer molt difícil l'evacuació per les característiques del bosc, per on ha començat, de com s'està distribuint. Moltes vegades l'única solució és tancar-se dintre de la casa amb una sèrie de mesures de prevenció que es donen, i per això és fonamental que el seu entorn estigui net perquè el foc passi sense afectar la casa. Això a vegades entenc que qui viu en aquestes condicions doncs, té voluntat de viure en un determinat entorn, li ve de gust a lo que és el pati o al voltant de la casa tenir arbres, tenir cert tipus de vegetació. Això significa un risc, i aquest risc l'ha d'assumir també el particular, no? Perquè aquest és l'element més important de tots en la prevenció. Quan parles amb bombers, quan parles amb prevenció, això és molt important, perquè hi ha vegades que l'evacuació no és possible per les pròpies característiques del foc. Senyor
Delofeu, jo li desitjo que el senyor Gallego hagi de
Yo le presenté a ustedes una alternativa de una calle. Hay dos calles, porque yo una no se veía por la brosa, que es lo que han limpiado ahora, y ahora se ve. Pero hay una alternativa que yo he presentado presupuesto al señor María Perapoc, que por 900 y algo de euros, 900 y algo el presupuesto tiene la copia al señor Mariano. Yo ya, si físicamente es imposible, que yo no lo creo, hacer una salida, la salida que yo les propuse de alternativa hace un par de años al menos a ustedes y luego hace poco al señor María Perapó, al menos esa salida que el otro día, hace una semana o dos, estaban los bomberos allí mirándola y fui a verlo y me dijeron que era una buena salida porque pasa por debajo de la autopista, va al otro lado de la autopista. Ahí no se crearía ningún, y lo estaban mirando los bomberos como un buen sitio de salida o entrada de emergencia, al menos para los servicios de emergencia, mientras la gente puede salir por ahí. Valía 900 y algo de euros el presupuesto que a mí me ha hecho una empresa de aquí de San Celoni para dejar esa calle ahora cuando llegue el mes de mayo en condiciones para que no se pueda, en caso de que tengan que venir los servicios de emergencia, se haga. Ya que físicamente parece tan imposible, yo les dije, hagan eso. Eso puede ser, no cuesta tanto, cuesta reunir a los vecinos, presentarle presupuesto, que lo paguen los vecinos en un mes o en dos, lo que sea, y hacerlo. Hay alternativas. Lo que yo siento pena es que no hay voluntad política de hacer nada. No ustedes solos, los de antes y quizás los que vengan después. Yo no he hecho la culpa a ustedes solos, ahora al gobierno que hay, ¿eh? No hay voluntad política de arreglar, supongo que porque tienen muchos polígonos de actuación en el pueblo y aquello es una cosa aparte, pero es triste. Les presenté otro presupuesto de limpieza de aceras, de limpieza de zonas verdes, sus zonas verdes, 1000 y pico de euros, y no les pido que lo pague el ayuntamiento, pido que reúnan a los vecinos, que presenten presupuesto a los vecinos, lo que no han hecho con el perímetro, que era de ley hacerlo, lo han ejecutado y se acabó. Yo pido que los reúnan. Que si los vecinos no aceptan, que si se andan en las clavaqueras o lo otro, lo que sea, reúnan a los vecinos, propongan, tengan voluntad política de hacer algo. Y sobre todo cada este tiempo, eso. Es que no sé qué decirle, señor Delofeu, pero quisiera ver voluntad política, voluntad de hacer cosas, porque cuesta muy poco y bueno, todas esas cosas es bueno hacerlas.
Bé, jo crec que seria insistir sobre el mateix tema. L'alternativa que va presentar la vam fer valorar tècnicament. Tècnicament s'ha considerat que no pot ser això una via de sortida. No és una qüestió de voluntat política, no ho és, encara que vagi a passi per sota l'autopista, en el camí que va, és el camí que passa pel costat de l'autopista i, per tant, pot ser una via d'accés pels serveis d'emergència, certament, però no una via de sortida que els veïns sàpiguen que en determinades situacions tots han d'anar a buscar aquesta via per sortir. Això, aquesta no és una via, tècnicament això no és possible i per tant s'ha estudiat. No compartim aquesta idea, però jo no li puc dir més cosa que la vam estudiar, la vam valorar. L'any passat amb el tècnic, amb l'enginyer, vaig anar personalment a trepitjar el terreny per valorar, per veure com era, per tenir una idea. i certament no es considera al contrari, es considera que podia ser una situació de risc per l'embús que podia crear aquesta situació. Però bé, entenc que no ho compartim, però sàpiga que sí que s'ha valorat.
Bé.
En local social hay un convenio que ustedes nos han mandado una carta en enero diciendo que se va a firmar un convenio sobre el local social con la asociación de vecinos. Nadie sabe de qué va ese convenio ni para qué sirve. A mí me gustaría saberlo, puesto que el local social es de toda la urbanización y la mitad no sabemos qué es. Y acabo.
Bé, ja sap vostè que allà hi ha una junta, no?, que estan allà en Boscos del Montnegre, estem tractant amb ells, estem tractant perquè el local social vol que se'n faci càrrec l'Ajuntament de tot, estem treballant amb això. Per tant, quan el conveni estigui fet o abans de signar-lo, ja parlarem amb vostè també sobre això. Per tant, per favor, li prego que esperi una mica i ja parlarem sobre aquest conveni del local social.
És que el local social jo crec que no ha de ser, perquè en l'acta, quan se hizo, quan se pasó a cooperación, se pusieron las condiciones. Una de las condiciones que se pactaron fue que el local social, de hecho, se hizo el cargo de todo.
De los gastos.
Y en su día, como es una parcela, es un local que se ha hecho una parcela que es zona verde y que hay unos dueños.
Sí, li estic dient que estem en tot aquest assumpte. Sé que hi ha un problema dels propietaris que no és fàcil de resoldre, però crec que tot està en bon camí. Per tant, però no hem pres l'última decisió, està pendent. Val?
Bé. Si no hi ha cap més intervenció, passaríem doncs al primer punt de l'ordre del dia, que és prendre coneixement de la liquidació del pressupost de 2009 i de l'informe sobre el compliment del pla econòmic financer aprovat pel ple municipal en sessió del 28/5/2008. Sí, Carles Mas.
Sí, és prendre coneixement de la liquidació del pressupost de l'any 2009 i una mica per sintetitzar a grans trets com ha acabat l'any 2009 a efectes pressupostaris. Cal destacar doncs, uns quants resultats i uns quants números que serien el resultat pressupostari estrictament anual de corrent monetari de negatiu de menys 151.354 euros, que amb les desviacions pressupostàries corresponents i les despeses finançades amb romanent d'anys anteriors fa un resultat pressupostari ajustat de 496.000 euros. Tot això suposa mantenir un romanent de tesoreria per despesa general, que és la xifra que genera com funciona l'Ajuntament a llarg termini, amb un número positiu d'1.362.000 euros i per tant suposa mantenir un resultat positiu per tal de continuar tinguent un petit marge amb aquests anys de crisi que resulta molt ajustat fer quadrar el pressupost. D'aquest romanent de tesoreria per a despeses generals d'1.300.000 s'han utilitzat amb la incorporació de romanent a l'1 de març 400.000 euros de despeses que venen de l'any 2009 i per tant l'actual romanent no utilitzat és de 960.000 euros, dels quals s'utilitzaran 456.000 euros a la modificació de crèdit del pròxim ple de dimarts en compliment de diverses obligacions que tenim establertes. En conseqüència, el saldo per a futures modificacions de crèdit, sempre i quan es produeixin o es vagin realitzant els ingressos previstos en el pressupost 2010 són de 500.000 euros. Aquest és el resultat pressupostari del romanent de tresoreria aplicant, per la tranquil·litat del senyor Viurata, perquè n'ha fet esment abans, però per la tranquil·litat de tots els presents i de tots els oients, doncs és el resultat del pressupost presentat en aquest ple, tot i no aprovat, però és el pressupost que s'ha aplicat l'any 2009. No tenint-lo tenint el pressupost que vam presentar aprovat, hauríem fet el mateix que el que hem fet l'any 2009, perquè és el que vam plantejar d'inici i és el que hem executat. Tot i això, és veritat que hi ha hagut molts ajustos interns per tal de tirar endavant, però més a conseqüència de la crisi que per una altra conseqüència. És a dir, hem tingut un resultat negatiu de gairebé 200.000 euros negatius de l'impost de la construcció, fet que ha fet que també haguem d'ajustar-nos doncs, tot el pressupost, simplement perquè hem tingut resultats negatius d'ingressos en aquest sentit, i per tant portem des de l'any 2007 tinguent pèrdues d'ingressos que en anys bons ens han servit per fer moltes coses, però en els anys que aquests ingressos no es tenen, doncs ens hem d'ajustar a les despeses. Per tant, per la tranquil·litat de tothom, és el que vam aplicar, i en qualsevol cas es presenta altre cop un pressupost per aquest any que en principi és el que aplicarem, sempre i quan també les condicions econòmiques es vagin complint, les previsions que hem incorporat, i no haguem de fer ajustos. Per cert, una anècdota pels ajustos, les modificacions pressupostàries, que de fet és el que diem sempre, les modificacions pressupostàries és perquè el pressupost és un element viu, tan viu com és l'Ajuntament i els seus serveis, però que a més, curiosament, resulta que en els últims 3 anys hem fet menys modificacions de crèdit que amb els 3 anys de legislatura o 4 anys de legislatura de les modificacions de crèdit quan vostès estaven en el govern compartint el govern municipal en aquell moment, que era normal i habitual fer-ne 4 o 5 modificacions de crèdit sense cap mena d'explicació més enllà del que hi havia cada ple. Per tant, nosaltres preferim treballar més acuradament, fer les modificacions puntuals que corresponen, sense que això sigui cap mena de punt negatiu. Simplement és un element viu i que s'ha de fer les modificacions que corresponen.
Bé, aquest punt era prendre en coneixement, per tant no cal votació. Passaríem, si us sembla, al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, del pressupost de la corporació per l'exercici 2010. Carles Mas, si fa una breu explicació.
Sí, com s'ha dit, és la presentació en el ple del pressupost per l'any 2010, que és un pressupost, un treball fruit de moltes hores de moltes persones, tant tècniques com també polítics, perquè durant 2 mesos hem estat compartint el que seria les grans xifres de l'any 2010, i que intentaré sintetitzar grans eixos en la meva exposició, tot i que sent conscient que tant de treball no es pot sintetitzar en uns minuts, també en els pròxims dies estarà a exposició pública perquè tothom el pugui consultar, i també es publicarà un resum complet a la web municipal perquè tothom pugui consultar-lo. És obligat parlar del context i les prioritats quan presentes un pressupost per l'any, i aquest any 2010. És el tercer pressupost que presenta aquest equip de govern, i coincideix amb el tercer any de crisi doncs, econòmica. No? Per tant, és un marc de difícil execució pressupostària i més difícil fer la previsió que correspon. A més, en un marc, en un context de dèficit permanent de finançament dels ajuntaments, que en els anys bons doncs, han pogut solventar pels ingressos de construcció, però quan han desaparegut ha deixat en obert la ferida del dèficit de finançament, i que tampoc es solucionarà aquest any 2010, sinó que s'agreuja per algunes coses que diré després, i òbviament el context que ja portem d'aquests 3 anys, que és el que feia referència abans, d'una caiguda dels ingressos procedents de la construcció de més d'1,5 milions. aquest context, en ple pres de la crisi i amb un context de serveis assumits per l'Ajuntament que segurament no li corresponen per competències, però que realitza perquè creu que és el prioritari per atendre correctament el ciutadà. I en aquest sentit sí que trencar una llança a favor dels ajuntaments en general, que moltes vegades se'ns exigeixen un munt de serveis que anem prestant, però que moltes vegades no som l'òrgan competent i tampoc ens paga ningú per fer-los, i per tant una part d'aquest dèficit també és perquè fem més de les coses que ens correspondrien legalment. Moltes les fem perquè realment creiem que realment l'Ajuntament podria ser el competent, però clar, fer les coses i no tenir els ingressos doncs ens porta a aquest dèficit. I com deia, aquest context d'aquest any i l'any vinent tampoc es preveu que el dèficit del finançament doncs vagi a millorar. Primer, perquè les transferències de l'Estat aquest any han disminuït aproximadament 600.000 euros i l'IVA, com a l'igual tots els ciutadans, doncs se'ns apujarà el juliol. I l'any 2011 no només tindrem menys ingressos procedents de l'Estat, segurament, sinó que a més els haurem de pagar el que diuen que els hi devem de les liquidacions anys anteriors. Resulta que ara tenim un dèficit, però que casualment ens van pagar massa anys anteriors, i a partir del 2011 haurem de retornar, això sí, amb còmodes fraccionaments, doncs aquest deute a l'Estat. No sabem de quan estem parlant a l'Ajuntament de Sant Celoni, però segurament al llarg d'aquest any ens ho faran saber molt amablement els senyors del Ministeri d'Hisenda, no? I per això aquests elements d'aquest context han fet que el pressupost 2010, un pressupost molt, molt ajustat i amb molt poc marge d'actuació. Això sí, hem volgut que tenir unes prioritats molt clares a l'hora de fer i treballar el pressupost, i en la mesura que hem sigut possibles per a l'actual context i les obligacions que ja tenim assumides com a Ajuntament, doncs hem intentat prioritzar també amb recursos econòmics. Les tres prioritats i els tres eixos bàsics del pressupost 2010 són potenciar les actuacions de formació i ocupació, la promoció econòmica i els serveis socials. Potenciar les actuacions de formació i ocupació, aquest eix, el nou equipament de Sacsal es configura com una actuació important per desenvolupar aquestes dues polítiques, especialment la part de formació continuada i ocupacional, que tenen un pes baix actualment, i la seva coordinació amb el servei d'orientació laboral. La promoció econòmica, en la que realitza un increment de la dotació econòmica per tal d'impulsar noves activitats de la promoció econòmica i comercial, i activitats destinades a potenciar actuacions relacionades amb el turisme arran de l'obertura del centre d'informació. I els serveis socials, per tal de continuar atenent adequadament les demandes existents i de realitzar una dotació pressupostària adequada, juntament amb una reestructuració interna que ha de millorar la prestació dels serveis. Amb aquestes prioritats es van presentar els grups del primer avantprojecte ara fa 2 mesos, i en aquest temps doncs hem anat intercanviant informació i hem anat parlant d'incorporar algunes modificacions que fes doncs un pressupost més bo per tothom i més de tots els grups polítics, en base a reforçar aquests eixos que hem dit, i a base d'aconseguir uns ingressos extraordinaris que han fet possible que puguem reforçar aquests eixos, degut a que no tenim un massa marge pressupostari, o almenys no el tenim inicialment. Algunes dades principals per tal de que tothom en tingui coneixement. S'ha dit que el pressupost de l'any 2010 és un pressupost de 20.703.281,77 cèntims, que és un 10% inferior a l'execució de l'any 2009, però es deu directament a la periodificació de les inversions respecte als últims 2 anys i el fet de que també els pròxims anys segurament el cicle inversor també s'haurà de moderar i aquest doncs, pressupost ja comença aquest cicle. En quant als ingressos, aquests 20.700.000 euros, cal dir que els recursos propis, via tributs propis, ja siguin impostos, taxes i preus públics, o via altres ingressos, bàsicament concessions o ingressos patrimonials, representen el 60,7% dels ingressos. L'altre 40%, per destacar algunes xifres, provenen de les transferències de l'Estat amb un 11,4%, tot i la disminució de 600.000 euros, i el 7,4% de subvencions d'altres administracions i un 4% de subvencions destinades a inversions. Així mateix, també un 12,7% es realitza a través de finançament via préstec bancari. Cal destacar amb aquestes xifres també la xifra d'inversions, que tot i que la periodificació faci pensar que hi ha menys inversions perquè d'any 2010, el fet és que es manté un alt ritme d'inversió similar a l'any 2009 i que també és dels anys en què més inversió s'ha fet al municipi, de fet amb tota la història segurament d'ajuntaments democràtics. Per destacar algunes actuacions amb el pla d'inversions, hi hauria l'adquisició de mobiliari i material informàtic per valor de 100.000 euros, és l'equipament de Sacsala. El CES per Llerola seria el projecte i l'obra de 3 milions d'euros, que exactament no necessitem recursos pressupostaris perquè en principi avançaríem uns diners que el departament hauria de portar finalment en els pròxims anys, però sí que realitzem l'avançament de 3 milions d'euros amb la garantia de l'Ajuntament. Continuem amb la reforma de Can Ramis, valorat amb 1.200.000 euros per aquest any 2010. També hi ha el projecte de construcció d'horts públics per valor de 232.000 euros. Hi ha actuacions urbanístiques de bienalització del carrer Abat Oliva de 146.000 euros i la urbanització del carrer Pau Casals per un valor de 163.000 euros. I també la urbanització del campament educatiu a Can Sants, que és el futur emplaçament del Soler del Vilardell, per 412.000 euros. Altres inversions d'espai públic, aquí doncs, hi ha una infinitat d'actuacions per fer el manteniment de tot l'espai comú, i en la part de la Vall-llòria es continuen alguns projectes iniciats anys anteriors i s'inicien d'altres, com és el pont de la Tordera, per un valor de 1.500.000 euros, els accessos peatonals a l'estació, que ja s'estan executant, per 432.000 euros, la Unió Vall-llorenca, que també s'està executant, per 1.138.000 euros, i el pavelló de la Vall-llòria, que hauria de ser el projecte més l'inici de les obres, per valor de 500.000 euros. En conjunt, l'aportació municipal per aquest any 2009, no tot pressupostat, perquè també hi ha una part que procedeix de l'última modificació de crèdit de l'any 2009, per tal que es va fer precisament per aconseguir millors condicions bancàries, és de 6.100.000 euros. La Generalitat hi hauria d'aportar 3 milions d'euros i la resta de finançament prové de diverses subvencions que té concedida l'Ajuntament. Aquest 6.100.000 continua per sobre de la mitjana dels últims 3 anys d'inversió executada, que ha estat de 5.600.000 euros i que continua continua el ritme d'inversió més alt dels períodes d'ajuntaments democràtics, i únicament una dada que cal valorar, que és en aquests últims 3 anys s'han invertit i executat 16.850.000 euros d'inversió, que permet doncs, dir que s'ha invertit molt més que en períodes anteriors. Cal també fer alguna puntualització amb algun del pressupost de cada una de les àrees per tal de destacar aquells objectius més específics de cada una de les àrees o algunes dades que poden resultar interessants en aquest context. Per àrees, per exemple, l'àrea d'economia té com objectiu l'any 2010 que el pagament del 70% de les factures es realitzi ja 30 dies i la resta 60 dies. Actualment el percentatge és gairebé 50-50, 50% a 30 dies, 50% a 60. El pagament de les despeses financeres d'interessos i amortitzacions per l'any 2010 suposa una xifra de 1.316.000 euros, que això en aquest període des de l'any 2007 ja ha suposat gairebé 400.000 euros més degut als períodes de cadència de les inversions dels anys anteriors, que també va ser un procés inversor molt fort i que s'han incorporat a partir de l'any 2008. Administració General, i abans se'n feia referència en el públic, té com principal objectiu, així mateix compartit amb altres àrees, és la implantació de l'administració electrònica i la simplificació de tràmits per tal d'atendre millor i per més canals al ciutadà. En l'àrea de comunitat té objectius específics, continuar millorant la resposta de l'àmbit de serveis socials a les demandes de la ciutadania, adaptant-se a les noves demandes i necessitats, així com el context, òbviament, econòmic. Continuant també les activitats consolidades en els diversos àmbits de l'àrea. Com a actuacions específics de l'any 2009, es preveu, i ja s'ha debatut també una vegada en els plens, és el trasllat dels serveis a un nou local, la reestructuració de l'àrea per centrar la majoria de recursos als serveis socials, la contractació d'una nova treballadora social i continuar millorant el temps d'atenció al ciutadà. Algunes xifres, per exemple, és l'increment total de l'àrea amb 125.972 euros respecte a l'execució de l'any 2009, l'àmbit de serveis socials pròpiament s'incrementa amb més de 75.000 euros, l'atenció a la dependència com el xec servei té un pressupost per l'any 2010 de 81.000 euros, el servei d'assistència es dobla la seva dotació amb gairebé 10.000 euros, les ajudes i beques també s'incrementen fins a una dotació de 138.000 euros i el Banc d'Aliments rep una dotació extraordinària d'11.000 euros respecte a l'any 2009. La cultura té com dels seus objectius, tot i ser molt, molt important, és el mantenir les activitats consolidades i amb èxit de participació dels últims anys. Objectiu que no és fàcil, perquè mantenir el servei, amb el que després diré, doncs, en l'actual context doncs, no és fàcil i és un objectiu ambiciós. Amb això es preveu també incrementar la dotació de les persones dedicades a l'àmbit d'educació i així mateix impulsar l'escola d'adults dins el projecte d'impuls de l'equipament de Sexsala. El pressupost global de l'àrea, i per això la dificultat d'aconseguir els objectius, és el 3.561.000 euros, que realment suposen 100.000 euros menys de l'execució de l'any anterior. En educació, que forma part de cultura, s'incrementa en 30.000 euros l'escola d'adults, s'incrementa en 27.000 euros el pla educatiu d'entorn i es dota en 30.000 euros l'equipament de Sexsala, continuant també el programa de socialització de llibres. L'àmbit d'entorn, que engloba urbanisme i habitatge, té com un dels seus objectius la implantació també de l'administració electrònica i simplificació dels tràmits amb el que afecta la directiva de serveis, que té com a principal objectiu facilitar la implantació de tràmits de les llicències d'activitats, agilitant-se la seva tramitació i els temps de concessió. I amb habitatge doncs, hi ha objectius que són propis del municipi i objectius que també estan compartits pel Baix Montseny. A nivell de Baix Montseny es vol iniciar una borsa de lloguer conjunta i a nivell de Sant Celoni incrementar el número de pisos dins de la borsa de lloguer conseqüència de l'estudi d'habitatges desocupats. En quant a espai públic, i faig una breu referència a la resta d'àrees, es manté, es té com a objectiu mantenir un nivell adequat de manteniment dels equipaments i l'espai públic, això sí, amb un pressupost que s'incrementa 46.000 euros, però que realment esdevé una disminució real del pressupost, perquè a partir de l'1 de juliol doncs, tindrà un 2% d'IVA més, i aquest és una activitat amb gran afectació en aquesta part. Tinguent en compte que de tot el pressupost de l'àrea, 3 milions i mig ja són des de despeses estructurals que tenen de l'obligació, ja sigui personal o de contractes anteriors, compromesos. A nivell de seguretat ciutadana, es vol mantenir les actuacions en matèria de protecció civil, via pública i mobilitat, així com millorar el servei de policia local incorporant les recomanacions prioritàries del pla de qualitat. Respecte a la Vall-llòria, que més que un àmbit o una àrea s'ha de considerar el nucli o poble que és, té uns objectius específics com mantenir les activitats i serveis de la Vall-llòria, realitzar les actuacions específiques de les nostres prioritats que presentades o plasmades en el pressupost, com és la formació, l'ocupació, la promoció econòmica i els serveis socials, i recollir amb la mesura del possible les propostes que vagi elaborant el Consell de Poble. De fet, amb el Consell de Poble, tant el Consell de Poble a l'elaborar les seves propostes i amb el diàleg posterior, doncs s'han anat realitzant petites modificacions per tal d'incorporar en el pressupost que avui presentem doncs aquestes demandes del Consell de Poble. En definitiva, un pressupost que té com a eixos prioritaris les actuacions de formació i ocupació, que estan dotades amb 2.166.000 euros, la promoció econòmica amb més de 200.000 euros i els serveis socials amb 533.000 euros. Uns eixos que creiem que són els adequats i els necessaris en aquest context, i creiem que també s'ha fet un treball correcte doncs, amb els grups per tal de fer un pressupost una mica més proper a tots plegats, tot i que també a l'hora de reforçar aquests tres eixos s'ha hagut de fer un extra, és a dir, s'ha hagut de buscar ingressos extraordinaris que segurament no tenim anys posteriors, però sí que s'ha considerat important de que aquest any hi fossin, com és l'avançament del cànon de 150.000 euros que segurament aprovarem en el pròxim ple i que fer possible doncs, acabar de reforçar aquests eixos que segurament compartim tots els grups, i per tant esperem que avui rebi el recolzament de la majoria, si pot ser també de tots els assistents.
Sí, una intervenció. Joan Castanyo, del PSC.
Sí, molt bona nit. Bé, després de l'explicació detallada del pressupost del regidor d'Economia, en Carles, doncs nosaltres com a PSC, com vam intentar l'any passat també establir un diàleg, aquest any s'ha tornat a produir un diàleg d'intentar acostar postures del pressupost, de l'avantprojecte de pressupost presentat per Convergència amb el nostre grup. Realment tots sembla que en som conscients que ens trobem en una situació excepcional a Sant Celoni, qui diu a Sant Celoni vol dir el país, no? Una situació de crisi que afecta forces veïns de Sant Celoni i de la Vall-llòria. Per tant, afecta moltes famílies, afecta empreses, a comerços, i això nosaltres enteníem que s'havien d'incrementar els esforços per fer front a aquesta situació especial, i esforços també en el pressupost municipal, o incrementar els esforços, fer més esforços. Recordem que al ple de l'octubre del 2008 ja es va aprovar una moció del nostre grup que ja ens vam posar d'acord per tal d'incrementar recursos per tal de garantir la inversió pública, d'incentivar el desenvolupament econòmic i també el suport, especialment el suport de les persones més desfavorides. La situació avui, per desgràcia, encara és pitjor que en aquell moment. Recordem que en un any l'atur a Sant Sant i el Vallori ha augmentat el 14%, hem arribat a finals d'any a 1.341 aturats i a finals de març, o sigui el primer trimestre, ha augmentat de 1.341 a 1.392, que és una xifra, com tothom entendrà, preocupant. I també són preocupants les dades que hi ha al darrere, les dades que s'ha incrementat les persones que ja fa que estan entre 12 i 24 mesos d'atur, s'ha incrementat amb un 115%, i les persones que fa més de 24 mesos un 22%. Això vol dir, doncs, menys prestacions o que s'han acabat les prestacions d'ajut. Per això vàrem plantejar que s'havia de prioritzar quatre grans eixos per tal de garantir els serveis actuals, no?, i intentar, doncs, fer un esforç més important. Aquests eixos són amb educació, formació i ocupació, amb reforç de les polítiques socials i de seguretat ciutadana, amb reactivació econòmica i dinamització comercial i amb lleure i cultura, que també abans en Carles Mas se n'ha fet referència. Ho faré molt resumit perquè crec que l'important, no?, els números grans ja s'han dit. En aquestes quatre vessants, en el pla de foment de l'ocupació s'ha incrementat la partida inicial, especialment per garantir cursos, tant si no només si es fan cursos via SOC o via sindicat, sinó també cursos necessaris que igual no venen de les administracions, que l'Ajuntament els puguem tirar endavant per tal de preparar i formar la gent per intentar presentar-se o trobar altres ocupacions i mirar de garantir que baixi aquesta, com deia, aquest índex d'atur en el nostre municipi. I també estem d'acord, i serà una bona eina, el potencial nou centre de formació de Sexsala. En el segon apartat, que és reforç de les polítiques socials i de seguretat ciutadana, creiem que també s'havia d'incrementar l'apartat de beques, de beques de menjador, beques de els diferents serveis de l'Ajuntament, escoles especialment, i també el fons de contingència social, perquè tots sabem, per als contactes que hem tingut amb entitats, doncs, el que representa, doncs, les persones, les famílies que necessiten avui en dia nouvinguts i no nouvinguts, no? Persones joves, famílies joves, que necessiten de coses tan bàsiques com els aliments, no? I que fa una tasca molt interessant el Banc d'Aliments, tant la vessant institucional com a Ajuntament, com Creu Roja i Càritas. I en aquest cas també vam demanar que s'incrementés perquè, bueno, tenim dades que per desgràcia està passant. D'aquest mes mateix no hi ha hagut recursos per poder repartir llet, no?, a les famílies. Doncs creiem que amb aquesta aportació extra segurament arribarem a moltes més famílies. També amb el xec servei, amb teleassistència i també amb el contacte amb les entitats, doncs cobrir el dèficit d'alguna de les entitats que en aquest cas ens havíem reunit, que també creiem que era important. En aquest apartat també hi posem, diem-lo, la seguretat ciutadana, perquè també l'acord que hem arribat és fer d'una manera pautada aquest increment de policies que requereix la plantilla, no? I serien dos policies aquest any 2010. També hem de tenir en compte que els policies han de passar, doncs, 9 mesos de formació a l'Escola de Policia de Mollet del Vallès. El tercer apartat, que és reactivació econòmica i dinamització comercial, també creiem que s'ha d'esperonar els governs municipals, no?, del Baix Montseny, que és el que tots creiem que s'ha de fer un pla d'actuació, si pot ser el Baix Montseny, i que sigui una realitat aquesta, no?, intenció que hi ha de part dels ajuntaments de treballar tots conjuntament. I aquesta reactivació econòmica per nosaltres ve per l'aposta pel comerç local, per l'elaboració i increment dels plans de dinamització comercial, així com també el fomentar activitats lúdiques al carrer que poden ajudar d'alguna manera a atraure a persones tant de Sant Soni que no surtin a fora com d'altres municipis del nostre voltant. I també intentar potenciar la imatge de marca dels productes elaborats al Baix Montseny, que fa pocs dies que en vam tenir una mostra en botigues al carrer Agromercat, que fa aquesta funció de potenciar els productes de la comarca i especialment del Baix Montseny. En l'apartat de lleure i cultura seré molt breu, però entenem que el lleure i cultura és una eina que serveix també i que ha de servir de dinamització econòmica i comercial, i que també és un suport a les polítiques d'infància i joventut. Per això hem aportat com a contribució, doncs, que es fes el Parc de Nadal i tot el tema de casal d'estiu, que també es reforci el casal d'estiu. Així com pensem que en la part de festes majors és una cosa ben viva en el nostre municipi, però que coses complementàries de la festa major, com pot ser l'activitat de fira, doncs fa que també hi hagi famílies del municipi que ho demandin i que famílies d'altres municipis del voltant també tinguin costum de venir al nostre poble, que són famílies amb quitxalla i que, bueno, és una activitat que també creiem que és interessant mantenir-la. En inversions, que s'ha comentat l'esforç inversor, nosaltres estem d'acord tant en les inversions que ja venien planificades d'alguna manera en projecte o amb estudis o en projecte o ja en una fase de contractació, les anteriors, però també amb les noves inversions tenen el nostre suport, perquè és una manera d'ajudar a mantenir llocs de treball, empreses, però també de tenir més infraestructures i més equipaments al nostre municipi, que ben segur que són necessaris. Jo diré molt clar que segurament no és el pressupost que hauríem fet nosaltres, no? Com si l'hagués fet el nostre grup, però en política com en la vida és bo el diàleg i arribar a acords, i si es veu que és raonable el resultat, i aquest és el cas per nosaltres, el nostre vot serà positiu a aquest pressupost per l'acord que hem arribat de tot aquest seguit de partides i de filosofia. Quan s'aprovi, ho tenim molt clar, que també serà el nostre pressupost, el que en Sant Celoni necessita. Per tant, en farem un seguiment i exigirem que es compleixi. Per tant, ho deixo molt clar, que el nostre vot serà positiu. Gràcies.
Sí, alguna intervenció? Montserrat Vinyets, de la CUP.
Sí, bona nit. Bé, abans d'entrar a l'anàlisi concret dels pressupostos que avui es porten a votació en aquest ple, volem fer algunes consideracions prèvies. En primer lloc, fer referència a la, bueno, no a la idea, sinó a la constatació de crisi econòmica en la que estem vivint, que tant la Convergència i Unió com el Partit Socialista, doncs, ha fet referència, i doncs, a la que es fa referència com que sembla una cosa que cau del cel, que no sap d'on ve i que sembla que ningú hi tingui com responsabilitats, no? Sí, està clar, estem en una crisi del sistema capitalista, un sistema totalment basat en la construcció del consumisme exacerbat que ens ha vist on ens trobem ara, no? Ens ha portat en aquesta situació, un sistema que provoca, doncs, el que nosaltres sempre hem vingut dient, no? Que els rics siguin cada vegada més rics i els pobres siguin cada vegada més pobres, i pobres ja ara amb màsters universitaris i carreres d'enginyers, de llicenciats en lletres, etc. Els exigim i els demanem, si us plau, que hi hagi un replantejament global i que prenguin mesures tant el Partit Socialista com Convergència en les seves possibles àmbits d'actuació. Si no, això entenem que patarà. Calen mesures estructurals i calen mesures fermes i contundents i valentes, no? No no encarades a rescatar bancs, sinó a prendre decisions valentes que beneficin els dèbils i no els forts, no? I són decisions complicades, han de ser valentes, i per tant havíem de fer aquesta referència, perquè sempre s'apela a la crisi com alguna cosa, doncs estem en crisi, sí, però alguns ja ha portat aquesta situació de crisi, algú ha pres mesures que fan que els rescatin els bancs i que no s'aposti per polítiques socials. Bé, fet aquesta primera consideració prèvia, també en volíem fer una altra sobre com la CUP ha treballat els pressupostos que avui portem en votació. Doncs de maneres de treballar els pressupostos n'hi ha diverses, i doncs podíem haver optat per diverses. La primera podia ser emprant la tàctica de desgast a l'equip de govern. Doncs podíem haver apel·lat al fet, doncs, que vostès ens han denegat la preservació de les ferreries, que han votat a favor de tirar endavant el P16, que en el seu moment van tirar endavant el tema de l'ARE, que s'han presentat mocions que han estat aprovades i no s'executen. Podem utilitzar aquests arguments per dir, doncs, votem que no i així desgastem l'equip de govern. Bé, no ho hem fet. També podíem treballar els pressupostos a la babalà, doncs votem sí o que no, però no ens hi capfiquem perquè són tous d'informació que no s'acaben mai. Tampoc no ho hem fet. En tercer lloc, també podíem optar per fer una anàlisi rigorosa i exhaustiva dels pressupostos. Com que no tenim tècnics ni alliberats a sou, doncs això porta temps, això porta moltes reunions i doncs hem tingut coneixement doncs que vostès diuen que la CUP és lenta al negociar, sí que és lenta, però clar, per una banda no tenim tots els tècnics ni alliberats al nostre que ens necessitaríem per llegir-nos tous d'informació i alhora les dosis amb què ens arriba la informació també fa que els feedbacks d'informació a vegades siguin més lents. I aquesta anàlisi rigorosa dels pressupostos la podíem haver fet des de dues òptiques, des d'una òptica de tecnòcrates, doncs anar veient partida rere partida, que tampoc no... sí que porta temps, però tampoc no cal que et fiquis gaire, i l'altra era una òptica, doncs, intentar aconseguir canvis estructurals i aportar noves idees, i això sí que porta doncs hores de pensades i repensades. Bé, aquesta és una altra consideració prèvia que deixem sobre la taula. I en tercer lloc, volem fer referència al fet que bé, avui hem convocat un ple extraordinari, però ja sabíem abans de venir doncs quina era la posició del Partit Socialista i Convergència, doncs perquè ahir vam fer una roda de premsa posant sobre la taula doncs que votarien afirmativament els pressupostos. Per tant, el ple d'avui no deixa una mica de ser una escenificació d'uns pactes que ja hi han hagut abans, i enteníem que quina necessitat tenim de fer un ple extraordinari en tant en quant dimarts que ve tenim un altre ple, i ja podíem haver aprofitat doncs com un punt més de l'ordre del dia del ple de dimarts, doncs posar-ho sobre la taula i votar-ho. No calia aquest ple avui ad hoc només per discutir aquest tema. Entenem que si ho han volgut fer així és perquè potser volen posar sobre la taula una escenificació d'un matrimoni que s'ha consumat, no?, del Partit Socialista i Convergència i Unió. Bé, doncs, fetes aquestes consideracions prèvies, passem a entrar ja de ple amb la matèria que avui ens ocupa, que és la votació dels pressupostos municipals doncs per l'any 2010, que com molt bé ens ha avançat en Carles Mas. De nou, la CUP es troba amb l'atzucac per a debatre aquests pressupostos, i això implica contraposar un determinat posicionament ideològic contra el model continuista doncs que els partits polítics convencionals doncs ens posen sobre la taula. La CUP té molt clar que aquest treball de pressupostari s'ha d'articular al voltant d'un seguit de mecanismes fruit d'una determinada perspectiva de la societat i fruit d'un pòsit ideològic que procura recollir moltes de les aportacions que des de l'esquerra s'han vingut fent els darrers anys, amb la intenció sempre de no caure en una òptica de tecnòcrates. Creiem fermament que tota lògica pressupostària tendrà a retallar les igualtats socials que hi ha en els veïns de Sant Celoni i del Vall d'Òria. I per tant, en tant en quant tots som iguals, doncs l'administració local ha de vetllar perquè tots aquells que estan més desafavorits doncs visquin en un poble equilibrat, cohesionat i respectuós amb el medi ambient i allunyat de males pràctiques doncs que podrien existir. Cal recordar, ens agradaria recordar, que els darrers pressupostos municipals no es van aprovar. El Partit Socialista hi va votar en contra i la CUP es va abstenir. No obstant, malgrat que l'any passat no vam aprovar els pressupostos municipals pel vot en contra del Partit Socialista, també ja ens trobàvem en crisi, i per l'abstenció de la CUP, l'Ajuntament no s'ha paralitzat, no ha estat parat, sinó que s'han continuat treballant amb uns pressupostos prorrogats i per altra banda doncs utilitzant el subterfugi de les modificacions de crèdit gràcies al suport que el Partit Socialista també hi ha donat, perquè aquestes modificacions de crèdit també s'han portat al ple i s'han aprovat per part del Partit Socialista. Per tant, per treure una mica la idea que no aprovar els pressupostos vol dir el poble paralitzat, no és així. Enguany, però, la situació veiem que ha canviat. Tant Convergència com el Partit Socialista voten conjuntament i favorablement aquests pressupostos. Per tant, la pregunta que ens fem des de la CUP és què ha canviat en relació als pressupostos que teníem l'any passat per tal que es doni aquesta miraculosa unió, que l'any passat vèiem que era totalment insalvable malgrat estar en un moment també d'estrepitosa crisi. Doncs bé, en què entenem que hem de mirar, en què ha cedit l'equip de govern que l'any passat no va voler cedir. Doncs la nostra anàlisi dels pressupostos ens porta a deduir que aquest gir bàsicament es sustenta en dos punts. En primer lloc, hi ha hagut un augment pressupostari en determinats àmbits i l'altre ha sigut la incorporació de dos nous policies locals que s'incorporen amb el pressupost, encara que hagin passat una mica de puntetes, que s'ha al·ludit a la Seguretat Ciutadana, però que aquest any s'incorporen dos nous policies locals. I ens preguntem per què no ho van fer l'any passat si ja ho declaren el Partit Socialista. Bé, dos policies nous. Sense anar més lluny, avui hem tingut una reunió els regidors dels diferents partits en la que s'ha presentat un estudi on s'analitza la policia local de Sant Celoni. I en resum, i sense perjudici de si volen, doncs que ho comentem més àmpliament en altres plens, el que es deriva de l'estudi és que la situació de la policia no és massa bona. I fet aquesta constatació, també es deriva de l'estudi que cal implementar tota una sèrie de mesures en l'àmbit de la policia local de Sant Celoni. S'apunta, per exemple, a la necessitat de fer un pla local de seguretat que subvencionaria la Diputació, per tant, per l'Ajuntament de Sant Celoni tampoc no compartiria costos. S'apunta a la necessitat de fer un pla de comunicació que té un cost molt baix, també segons l'estudi. També s'apunta a la possibilitat de fer un pla de formació, perquè es diu que falta formació a la policia, també és un cost baix i imprescindible una reestructuració orgànica de la policia. Per tant, què és el que primer ens sorprèn al nostre grup? Doncs que Convergència i el Partit Socialista votin conjuntament uns pressupostos, ahir faci una roda de premsa i una de les partides que diferencien aquests pressupostos d'aquest any en relació als de l'any passat sigui la incorporació de dos policies nous i facin aquesta proposta un dia abans que ens presentin un informe que ens digui quin és l'estat de la policia local. Entenem que si ens han fet un estudi que ha costat 50.000 euros, que sí que no s'ha hagut de pagar, no ha hagut de pagar l'Ajuntament de Sant Celoni, però tots són diners públics. Si entenem que si ens fan un estudi, el que seria més indicat és prendre la decisió en relació a la policia local una vegada ens hagin presentat aquest estudi i no abans. I per què s'ha incrementat el pressupost amb dos policies? Doncs pel discurs de la inseguretat. Sí que és veritat que a la reunió d'aquesta tarda se'ns ha apel·lat que els partits polítics doncs, que no féssim un ús partidista de la policia. El que nosaltres demanem des de la CUP és que s'acabi ja amb el discurs de la inseguretat ciutadana. No? Nosaltres volem recordar les paraules que deia el Partit Socialista al ple de l'any passat i que van justificar la seva negativa a votar en contra dels pressupostos on l'antic regidor de Seguretat Ciutadana ens deia que el que cal és que ens preocupa molt la situació i que amb la seguretat no s'hi juga i que calen tres nous policies més a la plantilla, formats i instruïts per aquesta tasca i els 365 dies a l'any, que tots ho agrairem, ciutadans i ciutadans de Sant Celoni. Bé, nosaltres sí que demanem que avui en l'informe el que ens han dit és que no existeixen motius pels quals s'hagi incrementat la inseguretat. Entenem que no és que és poc curós i poc responsable des de les administracions públiques fer un discurs de la inseguretat ciutadana i més en temps de crisi. No és així, no hi ha dates empíriques que constatin un gran increment de la inseguretat ciutadana, no és així. Per tant, no podem estar d'acord amb aquesta partida i més quan tenim un informe que ens diu que el que cal no és incrementar la plantilla, sinó que abans es poden prendre decisions com reestructurar la plantilla o bé fer plans locals, que seran mesures que per una banda seran més efectives i per altra banda no comportaran el cost econòmic que comporta incrementar la plantilla en tant en quant la incorporació d'agents doncs, suposa uns 30.000 euros a l'any per agent. Des de la CUP, com cada any, també hem fet tota una sèrie de propostes i d'aquest treball n'ha sorgit un document que fa dues setmanes vam presentar a l'equip de govern I una vegada realitzades aquestes reunions amb l'equip de govern, doncs el resultat ha sigut el següent. En relació a serveis socials vam demanar la dotació d'habitatges d'emergència i se'ns va respondre doncs, que no s'acceptava. Vam demanar ajuts domiciliaris i prioritzant els criteris de renta familiar sobre les famílies beneficiàries, tampoc es va acceptar. Vam demanar la teleassistència i ens vam dir que no s'acceptava garantir la gratuïtat d'aquest servei per totes aquelles persones que tinguin uns ingressos no superiors a 100 euros l'IPREM. En relació a formació permanent, la proposta de la CUP era augmentar el nombre de professors a jornada completa a l'escola d'adults, passant de 5 a 8. Ens van dir que no s'acceptava, que no hi havia recursos. També vam demanar la creació de la figura del cap d'estudis de l'escola d'adults. Tampoc se'ns ha acceptat aquesta proposta. Vam demanar l'ampliació del nombre de places públiques de l'escola Bressol, construint o municipalitzant una nova escola Bressol. Tampoc se'ns ha acceptat. I hem demanat també implementar els criteris de renda familiar disponibles als criteris generals a l'admissió d'alumnes a l'escola Bressol Municipal, que tampoc no se'ns ha acceptat. Pel que fa a l'oci i cultura, la proposta de la CUP era la gestió cooperativa dels horts municipals, se'ns ha dit que s'ha d'estudiar, l'ampliació d'horaris d'obertura de la biblioteca municipal, també se'ns ha dit que s'ha d'estudiar, destinar 42.000 euros d'excedents de la taxa d'escombraries a estudiar la viabilitat d'implementar el servei de recollida d'escombraries porta a porta i també se'ns ha dit que s'ha d'estudiar. En relació a urbanisme, hem demanat la redacció i formulació d'un nou pla d'ordenació urbanística municipal. Tampoc s'ha acceptat aquesta proposta i en matèria de tributació hem demanat aconseguir una fiscalitat progressiva amb l'objectiu d'una millor redistribució de la riquesa i tampoc no s'ha acceptat. I pel que fa a l'administració general i gestió dels serveis, hem demanat la gestió directa del Centre Municipal d'Expressió de l'Escola de Música, no s'ha acceptat. La gestió directa del servei de neteja d'edificis municipals o complir amb la moció aprovada per l'augment de sou dels treballadors d'aquest servei, tampoc no s'ha acceptat. Realitzar una política salarial més equitativa entre les diferents categories laborals tampoc no s'ha acceptat i reduir considerablement l'actual partida pressupostària destinada a la publicitat externa tampoc no s'ha acceptat. Com es pot comprovar, doncs el no s'ha acceptat o s'ha d'estudiar ha estat la resposta que s'han donat a les alternatives que s'ha proposat per part de la CUP. I bueno, aquesta actitud, doncs, juntament amb la gran comunió que hi ha entre el Convergent i el Partit Socialista, que es va veure a la roda de premsa d'ahir, doncs, ens ha portat a pensar que ja estava una mica dat i beneït. I constatat tot aquest escenari, doncs, voldríem realitzar uns últims comentaris en relació al que hem dit. Doncs, com treballa la CUP, en relació de com treballa la CUP els pressupostos, doncs entenem que encara que se'ns digui que els hem treballat de forma lenta, doncs que entenem que nosaltres els hem treballat de forma rigorosa, propositiva i amb la intenció d'assolir un canvi estructural en el sistema. I bé, el que ens sembla curiós és que se'ns acusi això, no? Com he dit, de treballar de forma lenta. En qualsevol cas, davant d'aquest tipus d'afirmacions, només podem respondre que darrere la CUP hi ha un grapat de persones que han treballat continuant treballant de forma voluntària i tenaç amb l'objectiu d'apropar la política al poble i malgrat que la informació doncs, a vegades se'n arribi amb retard o que sempre ens en falta, no? En relació amb el tema de la incorporació de nous policies, doncs bé, veiem que el Partit Socialista ja feia temps que ho anava predicant, de fet va ser el motiu pel qual va votar en contra dels anteriors pressupostos, però ens sorprèn que finalment doncs, Convergència i Unió hagi caigut aquest discurs, no?, de la inseguretat. Bé, i en tercer lloc, doncs, pel que fa al governar a través de rodes de premsa, no?, doncs que entenem que, com hem dit, doncs, no calia fer un ple extraordinari pels pressupostos, si ja vostès ahir van fer una roda de premsa dient que votaven afirmativament i que ho podíem haver fet perfectament en el ple ordinari del dimarts que ve, i entenem que si ho han volgut fer així és per escenificar doncs, algun tipus de pacte. Per tant, tot aquest pressupost, doncs, com que no deixa de ser un pressupost continuista i que els augments pressupostaris en algunes partides socials fan la funció de tapar necessitats urgents però sense fer-nos la pregunta profunda de com hem d'enfrontar aquesta demanda de primeres necessitats, doncs la CUP vota de forma desfavorable als pressupostos.
Bé, simplement a tall potser d'algun exemple, potser per inexactitud, però s'han dit algunes coses que no es corresponen amb les respostes que s'han donat, potser perquè s'ha volgut simplificar la resposta. No sé, per exemple, un de senzill, però és que és la teleassistència, que s'ha dit que s'havia contestat que no. En concret es va contestar, el cost del servei és d'uns pocs euros, la persona ha de pagar solament 2 euros, per una qüestió de corresponsabilitat de la persona beneficiària, en cap cas la no possibilitat de realitzar el pagament impedirà la seva instal·lació en un domicili. És a dir, la resposta que es va donar per escrit, aquest és el document que vam entregar, que crec que és el que teniu, i per tant la resposta que vam donar va ser exactament aquesta i per escrit. Clar, en algun moment, no vull entrar en el detall de tot, però és a dir, parlar de la municipalització de l'escola Bressol com a element a incorporar al pressupost, estem parlant de molts diners, estem parlant d'una decisió que probablement va més enllà de la decisió d'un únic pressupost, solament té a veure amb decisions que van més enllà d'aquest tema. L'hem estat estudiant, es va explicar que havíem estat valorant aquesta opció, que econòmicament en aquests moments no la veiem viable, que ens semblava que l'opció de donar una ajuda a les famílies per equiparar el preu en aquests moments era l'opció que econòmicament era més viable i era més justa. Potser no és la millor, però en aquests moments vàrem considerar que era així. I alguns temes sí que és cert que van comentar que s'havien d'estudiar, sobretot perquè s'havia d'estudiar quin era el cost econòmic realment que podien significar, la suma de totes aquestes propostes. Clar, estem parlant probablement d'uns costos econòmics molt, molt per sobre de les possibilitats reals d'ingressos, i per tant per poder quadrar el pressupost. I la resposta a molts d'ells va ser, bé, aquest tema s'hauria d'estudiar, hauríem de saber exactament quina és la suma final. El nostre grup, Convergència i Unió, hem presentat aquest pressupost, que per altra banda ve del pressupost que vam aprovar el 2008 amb la CUP, amb les negociacions que vam fer en aquell moment. Per tant, les incorporacions que en aquell moment es va fer al pressupost s'han arrossegat, evidentment, en el pressupost prorrogat, amb les incorporacions que s'ha fet amb modificacions de crèdit, i ha servit de base per l'elaboració d'aquest pressupost, incrementant aquelles partides d'aquelles àrees que hem considerat que per la situació actual requeria fer-ho, i en detriment d'algunes altres àrees que s'ha reduït la despesa per poder equilibrar el pressupost. Hi ha situacions que, bé, com a Ajuntament no podem intervenir als bancs, es pot fer a altres nivells, bé, no són nivells d'actuació en els que nosaltres puguem intervenir. Al final el pressupost pretén com a objectiu en les diferents actuacions certament millorar les desigualtats, intentant resoldre situacions d'emergències i situacions de gran dificultat, i gran part dels serveis que prestem, que presta l'Ajuntament, escola d'adults, escola Bressol, altres serveis, venen finançats pel propi Ajuntament, que pretén d'aquesta manera minvar els costos econòmics i facilitar l'accés a totes les persones. A l'escola d'adults, per exemple, aquella formació més bàsica té un finançament que en alguns casos és del 90% i l'alumne paga exclusivament un 10%, i de manera progressiva això es va modulant per tal de precisament assolir aquest objectiu. Es pot compartir més i menys, algú pot considerar que la part d'aportació a l'Ajuntament encara hauria de ser superior. Al final, els ingressos són uns determinats, hi ha que quadrar el pressupost, i per tant entenem que aquest pressupost dona resposta a la situació que estem vivint, a les necessitats que s'estan generant i a les demandes que ens arriben. Nosaltres hem negociat, i la tàctica de negociació no ha estat més que traslladar la proposta als dos grups, reunir-nos amb ells quan ha estat això possible, intercanviar les diferents propostes buscant arribar a un acord. Amb el grup socialista hem arribat a un acord. Parlàveu del tema de seguretat ciutadana. En el nostre primer pressupost aquest era un punt que ja hi anava, que en l'acord que vam arribar amb vosaltres es va retirar, però diríem, nosaltres com a grup ja l'havíem proposat, és a dir, no estem proposant res que nosaltres en el seu moment no haguéssim posat sobre la taula. Al final, una negociació és això. El municipi necessita que les coses tirin endavant, és important tenir aprovat un pressupost i, per tant, es tracta que les diferents parts busquin aquell punt de trobada per poder-lo aprovar. Segurament hi ha moments diferents que això ho han fet més viable que altres. Nosaltres hem actuat, pensem, de la mateixa manera, hem buscat l'acord sempre. En aquesta ocasió hem arribat a aquest acord. Ens sembla que és favorable pel municipi. Pensem que en aquests moments les tàctiques polítiques o d'altre tipus les hem de deixar de banda, la gent espera de nosaltres responsabilitat, ens podem equivocar, no? Alguns potser pensen que tenen la veritat, que són posseïdors de l'única veritat, jo els felicito si pensen d'aquesta manera, jo no crec que nosaltres tinguem tota la veritat, treballem per tirar endavant els problemes, quan els vius i tens la responsabilitat i ho vius de cada dia, les coses sovint són diferents. I per tant, més enllà de buscar fer cap tipus de demagogia, nosaltres estem satisfets, contents de poder aprovar aquest pressupost, perquè això ens permetrà fer coses pel municipi i segurament permetrà resoldre algunes urgències i algunes necessitats importants que tenen molts dels nostres ciutadans i ciutadanes. Per tant, evidentment que nosaltres hi votarem a favor i estem contents de que el pressupost pugui tirar endavant. Si hi ha alguna intervenció més?
No, més que res per...
Sí, Joan Castanyo.
Més que per al·lusions, una mica per aclariment. Jo crec que és interessant que es visualitzi quan els grups municipals arriben a acords. I no és, per mi no és d'estranyar que si hi ha dos grups, en aquest cas Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya, han arribat a un acord del pressupost, que es faci una roda de premsa, com s'ha fet quan es van posar d'acord pels terrenys de l'hospital. És un tema de visualització perquè la ciutadania, amb un tema important, es visualitzi que hi ha acords. I si el 2008 va haver un acord de la CUP amb Convergència pel pressupost, doncs bueno, cada un en cada moment decideix el que bonament creu oportú. Només recordar que el 2009 el pressupost que es va portar i no es va aprovar, nosaltres vam votar que no, és veritat, la CUP es va abstenir. Si ens haguéssim abstingut nosaltres, el pressupost s'hauria aprovat i no es poden presentar al·legacions ni modificacions al pressupost amb el temps d'exposició pública, com no siguin de temes tècnics. No pots variar partides, i això ho sabem. Vull dir, la mecànica oportuna en l'àmbit local és negociar, intentar arribar a acords, arribar al millor acord que hem cregut convenient pel municipi i que es pugui tirar endavant el pressupost, que sempre és més pràctic que no anar via modificacions de crèdit. Això tots n'hem de ser conscients. I només per nosaltres el 2009 no vam arribar a un acord perquè no vam arribar a un acord global, no pel tema de policia local. Però també voldria dir que la policia local no només fa tasques o pot fer tasques de prevenció d'inseguretat, sinó que fa moltes altres tasques. D'auxili, de regulació de trànsit, d'actuacions en emergències, d'actuacions preventives, o sigui, la seva tasca per nosaltres, com a tasca de tota la gent que està en l'Ajuntament, és molt important. I no només per aquest tema de la inseguretat, nosaltres no clamem que això és per la inseguretat que hi ha. I jo crec que en les juntes que hi ha de seguretat sí, és quan els grups podem tenir informació de si hi ha augments d'alguns tipus de delictes, però això és un tema que l'Ajuntament després ha de fer, mirar de fer prevenció, però no exterioritzar-ho ni dramatitzar-ho. I això em sembla que en els temps que corre el que hem de buscar és solucions, i avui s'ha presentat un estudi que s'ha comentat, que jo no hi entraré, però que també deia clar que per donar més bon servei calia ampliar la plantilla. Tots sabem, almenys la gent que ens interessa, sabem que de vegades doncs hi ha només dos, tres policies algunes vegades, un dimecres o segons quins dies, i això el municipi és prou gran com per intentar donar un millor servei, i això nosaltres és un dels punts, però no és el principal punt, sinó que l'augment de pressupost que hem pactat sobre l'avantprojecte doncs ve molt amb el tema de promoció econòmica o formació i amb el tema d'ajuts a les famílies, i creiem que en aquí es fa un gran esforç per part de l'Ajuntament.
Sí, Montserrat.
Gràcies. No, per al·lusions, bueno, en primer lloc pel tema de la roda de premsa, que no tant que es pot, de rodes de premsa després només faltaria, i tant, tot el que passa que no entenem massa el sentit de fer un ple extraordinari pels pressupostos quan dimarts que ve tenim ple, doncs ja ho podíem fer amb un PAC i doncs ens evitàvem la convocatòria d'un ple i les despeses econòmiques que això porta. En segon lloc, sobre per al·lusions també, sobre el tema de veritats absolutes, la CUP, jo crec que bé, que a vegades potser doncs, com que defensem amb vehemència doncs les nostres propostes, doncs potser sí que es deixa, es pot arribar a pensar doncs que ens creiem doncs que tenim la veritat absoluta. Doncs res més lluny de la realitat, som els primers en què constantment, si ens veiéssiu en les reunions, ens estem constantment autoflagel·lant i dient que no ho fem bé. Per tant, el cas que a l'hora de portar-ho al ple doncs ens posem una mica vehements i segurament això doncs, pot semblar que ens creiem doncs, que portem la veritat absoluta, doncs res més lluny de la realitat, en el fons ens estem autoflagel·lant constantment. I pel tema de la demagògia, bé, no sé a quin moment concret es refereix l'alcalde que ha fet demagògia, però no era, tampoc no era intenció, intentem ser rigorosos i no fer-ne.
Bé, per tant, quedaria aprovat per 15 vots a favor i 2 vots en contra. Molt bé, bona nit.
Fins aquí la reemissió del ple municipal de l'Ajuntament de Sant Celoni